Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Avui obrirem l'informatiu amb una entrevista al president del Consell Comarcal del Priorat, Joan Carles García, entrevista que marquem en el cicle de trobades amb els representants de les administracions locals. A Joan Carles García, en condició d'alcalde de Capçanes, també li han preguntat sobre les pintures rupestres que aquesta setmana han aparegut als mitjans, ja que la primera vegada que es van trobar les pintures va ser l'any 2006. La setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titular. D'aquí 15 dies, Falset celebrarà un cap de setmana solidari amb la població siriana. Dos dies plens d'activitats per recaptar fons per l'ACNUR. El nou director de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, Salvador Puig, insta el sector a continuar treballant per mantenir el vi català com el més consumit a Catalunya. L'Assemblea Nacional Catalana va celebrar el passat dissabte la reunió del seu secretariat a Falset. El president de l'Assemblea, Jordi Sánchez, va comentar als micròfons de Ràdio Falset els propers passos i actuacions de l'entitat independentista. Els esports i el temps també formen part del menú informatiu d'avui. En el cicle d'entrevistes als diferents representants locals de les administracions de la comarca del Priorat, avui ens hem desplaçat a Capçanes per tal de poder parlar, xerrar una estona amb el president del Consell Comarcal, Joan Carles García. Bones tardes.
Bona tarda.
Gràcies per acceptar la nostra invitació i per convidar-nos. Vindré a desplaçar-nos en aquest cas per qüestions horàries d'uns i altres.
Bueno, és un plaer rebre's a Capçanes.
Senyor García, en el darrer ple que es va celebrar el Consell Comarcal, vostè va informar que el Consell i la Unió de Consells Esportius de Catalunya iniciarien les actuacions necessàries per reactivar l'esport escolar al Priorat. Passades unes setmanes li he de preguntar si ja han aclarit qui ha de sol·licitar l'auditoria que parlava dels comptes del Consell Esportiu. Vostè deia que el Consell no hauria de ser i que es buscaria l'entitat o la instància. Ja l'han trobat?
No, bueno, això hi ha el compromís de que se consultarien els serveis jurídics de la Generalitat, qui era competent, entenem nosaltres, que el que hauria d'autoritzar aquesta auditoria és o el mateix Consell Esportiu, cosa que no crec que faci perquè la seva junta doncs, està o dimitida o desapareguda, pràcticament, o bé el Servei Català d'Esports, que és aquell que li dona les subvencions i li fa els encàrrecs d'activitats. Entenc que són aquests. El que sí que sabem és que des del Servei Jurídic del Consell Comarcal, i així ho hem consultat, que nosaltres no som qui. Nosaltres podríem instar a que es fes a través del nostre representant però com que, al igual que ho pot fer doncs, el representant dels ajuntaments, de les AMPES o qualsevol altre, però com que la Junta, doncs, per les circumstàncies que sigui, doncs, està pràcticament més de la meitat dimitida i altres doncs, no són actius, doncs, bueno, entenem que aquesta via està morta o és molt poc probable, entenem que és el Servei Català d'Esports que ja hauria d'autoritzar o hauria d'instar que ho fes. Ja et dic, això és una suposició, jo no sóc qui per dir qui ho ha de fer. El que sí que sé és que que el Consell Comarcal no té competència per autoritzar una auditoria sobre una entitat que és una entitat privada.
Des de la CUP Priorat sí que s'ha demanat que sigui el Consell que faci aquest pas i que demani l'auditoria. Quina resposta té a aquesta petició que han fet des d'aquest partit?
Doncs la veritat és que no sé en què es basa per dir que nosaltres som competents. Si ho fóssim, no tenim tampoc cap problema. Però nosaltres això se va parlar al ple del Consell Comarcal, se va parlar en Consell d'Alcaldes i tampoc ningú va dir, sí que hi va haver un moment on se deia que el Consell Comarcal, nosaltres vam explicar que nosaltres no anem a entitat competent. Ara, si podem, pot ser que anéssim equivocats, però si ells tenen algun argument que nosaltres desconeixem, si ens els fan saber i és així, no hi hauria cap problema. Si és que la Junta de Govern del Consell Comarcal així ho decideix, però vull dir, aquest argument pel qual ells diuen que ha de ser el Consell Comarcal, ho desconeixo.
No puc deixar
o aquesta base jurídica, més que argument seria aquesta base jurídica per la qual el Consell Comarcal pot demanar això, ni la coneix el president, ni la coneix la Junta de Govern, ni la coneixen els serveis jurídics del Consell Comarcal.
Una darrera qüestió
del tema del Consell Esportiu, vostè va ni fer referència a una junta del Consell Esportiu que no funciona. Tot i així, vostè s'ha posat en contacte amb la presidenta del Consell Esportiu per comunicar-li les decisions que prendrien o que estan prenent al costat de la Unió de Consells Esportius de Catalunya?
S'ha intentat posar en contacte, no hi ha hagut manera. Ella és coneixedora perquè no va poder ser a nivell personal, doncs ha sigut a través d'un escrit, i sí que és veritat que ella n'és coneixedora i que està totalment d'acord. Pensem que l'última presidenta havia de formar part de la primera solució. Vull dir que el que passa que potser, tal com ja vaig dir una altra vegada aquí a Ràdio Falset, la fórmula que es va triar en aquell moment des de la Secretaria d'Esports i des de la Unió de Consells Esportius, doncs ara s'ha demostrat que no era eficaç perquè intentar fer esport des d'una entitat doncs, que ja estava molt condicionada doncs, per la falta de liquidez, pels problemes que tenia de rebre subvencions i per tot el passat, que encara desconeixem perquè no hi ha una auditoria, doncs clar, doncs, ha fet doncs, que hagi fracassat aquest intent.
Si li sembla que canviem de qüestions, no puc deixar de preguntar-li que 2016, que just acabem d'encetar, pot ser un gran any per la comarca. Em refereixo al tema de que pot ser l'any de la candidatura, l'any que la candidatura del Paisatge Prati es converteixi en una realitat i també que rebi la Carta Europea del Turisme Sostenible. Estem preparats per rebre aquests dos reconeixements i sobretot les conseqüències d'aquests dos reconeixements?
Home, jo crec que sí que hi estem i encara hi estarem més en el futur. Jo crec que tots aquests dos projectes que signifiquen un reconeixement, un segell de qualitat, doncs també poden significar un efecte crida, com així passa en moltes zones que han estat reconegudes per la UNESCO, no? Però s'és conscient d'això, se n'és conscient quan s'ha des de les entitats que estan tirant endavant la Carta del Paisatge i la Carta Europea del Turisme Sostenible, se n'és molt conscient. Per això doncs hem de tenir en compte que la capacitat de càrrega de la nostra comarca és la que és, la capacitat de càrrega en els termes de quanta gent són capaços de rebre sense que els valors que tenim a la nostra comarca se'n vegin perjudicats. Per això, un dels elements a prevaldre sobre a la candidatura, un dels valors pels quals s'aposta és per la dimensió de la nostra comarca, per la dimensió, vull dir, per la proporcionalitat tant de vies de comunicació, tant de municipis, en la qual si el que estem és defensant la proporcionalitat entre altres valors de la nostra comarca, doncs bueno, no s'entendria grans inversions o inversions en macrohotels o en unes vies de comunicació totalment desproporcionades per la quantitat de vehicles. Llavors, crec que va tot relacionat. Si el que estem defensant és la proporcionalitat de la nostra comarca, doncs les mesures han d'anar cap a aquest camí, en el qual vol dir que la capacitat hotelera o la capacitat de les nostres vies de comunicació seran proporcionals al que és ara.
Parlant de vies de comunicació i sent conscients que el Consell no té competències en infraestructura, en infraestructures, no puc deixar de preguntar-li per tant per carreteres com per les vies ferroviàries. Avui, que serà el passat dijous pels oients que ens sentin a l'informatiu cap de setmana, hi ha hagut un nou descarrilament entre, crec recordar, Riudecanyes i Reus, que afecta la via de Falset i el transport s'ha tingut que fer que substituir del tren pel autocar. És el tercer accident en aquesta línia, els altres dos han tingut lloc en el tren municipal de Flix i Escó. Tot i així, és la via que passa pel Priorat. Com veu aquesta situació d'aquestes vies? Repeteixo, les vies, sobretot, que porten cap a la nostra comarca.
Sí, veurem. El tema de les carreteres, sobretot de Falset a Mora, ja estava, era un tema que ja hi ha compromís de fer una reparació a través d'unes partides de manteniment.
Però és que no acaba d'arribar mai.
No acaba d'arribar. El tema del tren també és un tema que tenim molt en compte. De fet, ens vam reunir amb la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera. També teníem intenció que hi hagués el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, no va poder assistir per motius d'agenda, i ja tenim demanada hora amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, que per altra part també l'haig de veure de manera immediata, i una de les coses que li vull transmetre és la preocupació que hi ha al territori, no només per l'estat de la via, que, com tu bé dius, avui, aquesta mateixa tarda, ara fa unes hores, s'ha produït un altre descarrilament, sinó pel futur. No? És, un, és, un, és una via de tren on bàsicament hi passen mercaderies i on s'ha de veure quin és el contracte programa entre Generalitat i Adif, un contracte programa on hi ha d'haver reflectides les inversions que hi ha per aquesta línia de tren, perquè no entenem que el tren no és només un element, és un mitjà de transport, sinó és també una eina de vertebració de territori, i per una comarca com la nostra doncs és un mitjà de desplaçament important. I no només això, sinó també recuperar aquella vella, que no fa tants anys, aspiració de que les Rodalies del Camp de Tarragona no només arribin fins a les Borges del Camp, sinó que arribin com a mínim fins a Falset.
I de l'N420?
Bueno, el que li he dit, el tram de Falset a Mora, hi ha el compromís d'arreglar-la a través de la partida de manteniment de carreteres, i del tram o de les fins al Coll de la Teixeta, i suposo que se refereix vostè a les bandes que
rugoses,
bueno, sí, però d'aquesta manera diu, que hi ha entre el coll del Guix i el Coll de la Teixeta, dir que allò és normativa, o sigui, està previst, i és, o sigui, s'ha consultat i és, i està, és legal, però no és lògic. És legal fer aquelles bandes, però no és lògic, perquè entenem que és una manera una mica molt simple de reduir la sinistralitat, que tots hi estem d'acord, però bueno, crec que hi ha altres, i podrien haver altres mesures menys danyines pels vehicles que hi passen. I et dic, és legal, perquè està, o sigui, hi ha resolucions, hi ha normativa que diu que això són mesures que es poden prendre. Jo, la veritat, no els havia vist mai, però no és lògic que es faci això en una carretera, doncs hi passen un nombre important de vehicles pesats i de turismes.
Aprofitant la benentesa que estem a Capçanes i en la seva condició d'alcalde, no puc deixar de preguntar-li per a aquesta notícia que coneixíem aquesta setmana. Més que notícia, aquesta amplificació, perquè pel que parlant amb vostè també aquesta setmana ens comentava que les pintures rupestres que s'han localitzat a la zona de la vall i per l'Allada, estem parlant de que algunes ja s'havien localitzat el 2008, què pot passar amb una vegada s'han localitzat i s'han fet públiques la presència d'aquestes pintures al terme municipal de Capçanes?
Bé, el tema de les pintures rupestres a Capçanes i en general, és un tema que portem un parell d'anys ja en converses amb lo departament, perquè aquestes pintures, com tu has dit abans, la primera data, sembla que era 2006, se descobreixen, i lògicament aquestes pintures doncs una de les és un patrimoni molt, molt fràgil. Llavors, una de les coses que és important és ser discrets. I clar, l'any 2008-2009, crec que el 2009, és la revista Tribuna del Departament de Cultura, publica la ubicació i la descoberta d'aquestes pintures rupestres, i és llavors quan arriba a l'Ajuntament, quan ens posem en contacte amb el Departament i diem, home, si això ho heu fet públic, doncs ara heu d'assumir la segona part d'una altra de les vostres obligacions, que és la de protegir-les. I bueno, des de l'any, crec, 2013, que s'està treballant amb la documentació, s'està treballant amb la consolidació, perquè n'hi ha algunes doncs, que per la fragilitat de la base de la roca doncs, s'han de consolidar, i també s'està treballant amb la protecció, no? Ballar els tres jaciments, bueno, dels deu jaciments que hi ha, doncs, ballar-los, no? Amb tres blocs diferents. Llavors, bueno, s'ha acabat això, es va acabar a finals de gener, però bé, com que ells havien publicat aquestes i havien donat les dades, doncs, bueno, hi ha hagut una sèrie de visites que s'han fet i això ha arribat als mitjans i bueno, doncs una vegada han estat protegits, crec que agraïu per un costat doncs, que tinguessin la diferència de dir, escolta, no traieu res fins que això no estigui protegit, perquè tampoc, ara que estan protegides ja es pot dir, però abans seria una imprudència molt important no de fer les públiques d'aquesta manera sense que hi haguessin un mínim de condicions de seguretat. Bé, Com ho vegem des del municipi de Capçanes? Home, doncs ho veiem com una bona oportunitat, no? Jo a nivell tècnic doncs, tampoc puc dir massa cosa, però bueno, pel que m'expliquen les persones que en saben d'això del departament, doncs són de les concentracions, o la concentració més important de pintures rupestres de tot Catalunya. Vull dir també que les pintures rupestres de l'art mediterrani són patrimoni de la UNESCO. No vol dir que automàticament les que es descobreixin ho siguin, sinó que hi ha amb un dossier on hi ha totes les que es coneixen, doncs se van afegint les que es van descobrint i es van incorporant en aquell llistat. Bé, és important, evidentment és important, no? Un municipi com Capçanes que pugui tindre un element d'atracció turística com puguin ser les pintures rupestres. El repte és articular una oferta turística dimensionada a la capacitat d'un municipi com el nostre i, per un costat, respondre a la curiositat de veïns o a l'interès de gent més especialitzada, però no, i això és un tema que estem parlant i col·laborant amb el Departament de Cultura, però no deixa de ser una gran satisfacció perquè bueno, ja sigui dins l'àmbit de les pintures rupestres, doncs Capçanes està a l'elit de Catalunya.
Doncs seguim molt, Joan Carles García, que ens hagi deixat aquest temps i l'emplaço doncs, que ens tornem a trobar per passar l'actualitat política de la nostra comarca.
Molt bé.
Falset acollirà el primer cap de setmana de març un cap de setmana solidari amb la població siriana que pateix els estralls de la Guerra Civil. Els dies 5 i 6 de març, el consistori amb diverses associacions han organitzat un seguit d'actes per a captar diners que faran arribar al seu destí mitjançant l'Alt Comissariat de les Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR. Núria Borja, regidora de l'Ajuntament de Falset, explicava les diferents activitats previstes en l'hora del vermut del passat dissabte.
Començarà el dia 5 a la tarda, a partir de les 5 de la tarda, a la plaça de la Quartera. Hi haurà un berenar popular amb xocolata cuit i tallers. Llavors, bueno, tothom s'haurà de portar el got i la cullera, se farà pagar un preu simbòlic de 2 euros que es recollirà per aquesta causa. No? Començarà així. Després, a les 7 de la tarda, hi haurà una tertúlia a l'artesana. Moderarà la tertúlia la Mònica Terribas, llavors hi haurà de tertulians el Miquel Puig, el Campuzano, el Bru de Sala. I llavors, en acabat d'aquesta tertúlia, hi haurà un sopar a l'absis del castell. I llavors ja diumenge al dematí hi haurà la caminada popular.
Avui, a les 8 del vespre, a la sala de plens de l'Ajuntament, la xerrada del president del Comitè Català de l'ACNUR, Joan Reventós, per explicar la situació del conflicte sirià i a on s'adreçaran els diners recaptats, servirà de presentació del cap de setmana solidari. El nou director de l'Institut Català de la Vinya i del Vi, Salvador Puig, insta el sector a continuar treballant per repetir aquest any les bones dades del vi català consumit a Catalunya. Puig va ser nomenat el passat mes de gener i dirigirà una institució que ja coneixia com a treballador. En declaracions a Ràdio Falset, Puig destaca la feina feta fins ara i demana al sector que no s'adormi tot i les bones dades dels dos darrers anys.
La veritat és que jo soc de l'opinió de que hi ha una bona feina feta, que portem una trajectòria molt bona i, a més, doncs la veritat és que quan saps els pocs recursos dels que es disposen en general l'administració i en concret l'INCAVI en aquests moments, pels motius de crisi econòmica i reducció de pressupostos públics, la veritat és que amb la voluntat de la gent, tant de l'administració com dels cellers i de tots plegats, la veritat és que hi ha una feina que jo penso que s'ha de continuar amb la mateixa línia de promoció que es ve fent i bueno, tampoc adormir-nos, perquè sí que és veritat que hem guanyat unes posicions, però per un cantó ens queda molt camí per córrer, perquè el fet que hàgim assolit una tercera part d'aquells vins que es consumeixen a Catalunya siguin nostres, però ens sembla que no podem estar satisfets amb aquesta quota encara. Per tant, aquí, bueno, continuar aquesta feina de que la gent conegui els nostres vins, amb una bona base de qualitat i que la gent la reconegui, la valori, i anar fent forat cada vegada més gran.
Pel director de l'INCAVI és molt poc probable que es produeixin a les deus catalanes una situació com la que s'està vivint a la denominació d'origen qualificada La Rioja, on, arran d'un debat al voltant de les línies de futur, un dels cellers més importants en mida i projecció, ha anunciat que deixarà el Consell Regulador. No deixem el món de la vinya, ja que el sindicat Unió de Pagesos reitera al Ministeri d'Agricultura la proposta del repartiment proporcional entre comunitats autònomes per les noves autoritzacions de plantacions de vinya. En una reunió amb representants del Ministeri, el sindicat va plantejar el nou repartiment per evitar que les autoritzacions acabin en una sola zona, ja que aquest fet provocaria la distorsió del mercat i provocaria excedents. Unió de Pagesos va sol·licitar també que els joves agricultors que s'incorporen i els viticultors que inverteixen en redimensionar les seves explotacions siguin els beneficiaris preferents d'aquestes noves autoritzacions. El secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana es va reunir el passat dissabte a Falset per decidir els propers passos de l'Assemblea en el procés català. Jordi Sánchez, president de l'Assemblea, explicava els resultats de la reunió en declaracions a aquesta emissora.
Doncs el més rellevant ha estat la línia d'actuació que l'Assemblea impulsarà en el marc del procés constituent. Com els oients sabran, el procés constituent és el compromís de les forces que van obtenir el suport majoritari el passat 27 de setembre per iniciar el treball previ a l'elaboració de la Constitució de la futura República Catalana. Aquest procés, des de l'Assemblea i des d'altres entitats, estem convençuts que ha de ser a partir de la participació ciutadana. La Constitució ha de ser la de tots els ciutadans del país, elaborada, evidentment, pel Parlament, però a partir de la iniciativa ciutadana. I això del que avui hem estat treballant com a document marc per començar a implementar les properes setmanes i facilitar d'aquesta manera la implicació ciutadana en la construcció del nou país.
Sánchez va oferir una conferència al Consell Comarcal on va exposar la necessitat de mantenir la mobilització de la societat civil en el procés català. I de la plana i de l'agenda cultural us recordem que demà diumenge a les 6 a l'Artesana els actors Lluís Marco i Pau Vinyals donen vida a un home que està a punt de jubilar-se i que té 5 dies per instruir el seu jove aprenent. Li ha d'ensenyar com ha d'encarregar-se del magatzem pel que ha vetllat durant més de 29 anys. Però el noi farà que el seu mentor s'adoni que aquella feina que sembla normal i corrent tingui alguna cosa estranya, ja que sembla que no hi ha res dins del magatzem, ni tampoc sembla que s'acosti cap camió a descarregar-hi material. L'obra es titula Zona Franca i està dirigida per Israel Solà. Moment ara de la crònica esportiva. El passat cap de setmana el Falset de tercera catalana va perdre per 3-2 al camp del Montroig. Sergi Montiel va avançar els falsetans al minut 56, però l'equip del Tarragonès va aconseguir empatar. Daniel Montiel tornaria a avançar els prioritins al minut 65, però als darrers minuts del partit el Montroig aconseguiria superar l'equip de la capital del Priorat. Derrota també de l'equip juvenil del Falset Esportiu, que es va veure superat a casa pel Santes Creus, per 1-3. El gol local va ser d'Oriol Pena, al minut 55, quan els falsetans ja perdien per una diferència de 2 gols. Aquest cap de setmana, el Falset no juga, ja que l'Unió Astorga havia de visitar el nou Domènec Aragonès, però aquest equip s'ha retirat de la competició. Els juvenils sí que juguen, a les 5 de la tarda, al camp de l'Icomar. A la quarta catalana, el Porrera va guanyar per 2-1 a la Selva del Camp. Adrià Figueredo i José Antonio Sensio van ser els golejadors porrerans. Avui, la Unió Esportiva s'enfronta a l'Espluga de Francolí a domicili. A les 4, començarà el partit. I el derbi piratí del passat cap de setmana en futbol sala se'l va emportar al Priorat Nord, que visitava la pista del Capçanes. Finalment, 4-6. El Capçanes rep avui, de fet d'aquí una estona, a les 5, la Pobla de Mafumet, mentre que el Priorat Nord, una hora més tard, rep el Botarell. Ja ho saben, dilluns tindran els resultats a radiofalset.cat i dimarts els golejadors al butlletí intersetmanal. Un moment ara pel temps amb Enric Massip.
Acabem una setmana que ens ha arribat el fred de debò, sense excessos, però sí fred de rigorós hivern amb temperatures sota zero durant un parell o tres de dies. Una situació doncs, que també ens ha portat alguns ennuvolaments, vents de força moderada, inclús forta, i acabem la setmana amb més tranquil·litat en què l'anticicló dominarà el panorama, amb predomini dels esclars, pujada de les temperatures, i per demà diumenge aquestes temperatures seran bastant agradables pràcticament durant tot el dia. De moment continuarà aquesta tranquil·litat els primers dies de la setmana i no s'esperen grans canvis encara aquí a la nostra comarca. En definitiva, doncs, una setmana un tant variable en què ens ha arribat el fred i els vents, però doncs, sense doncs, grans precipitacions, llevat d'alguna petita d'aquestes als últims dies de la setmana. Ambient tranquil pel diumenge i res més destacable. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1571, a Galícia hi havia intenses pluges, desbordant-se rius i rieres i enderrocant-se també els ponts i també el monestir de Sant Joan de Cova.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí aquest informatiu cap de setmana. Us ha acompanyat a la producció de la veu Jordi Soldevila amb la col·laboració d'Enric Massip. Esperem que continuïn amb nosaltres i també participin a l'hora del vermut, que començarà aproximadament a la 1:05. Desitjant-los que passin un bon cap de setmana, ens acomiadem. Ens retrobem dimarts amb un nou butlletí intersetmanal.